Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A la Barcelona de la baixa edat mitjana, entre els segles XIV i XV, hi va haver diversos monestirs femenins que van tenir esclaves al seu servei. Eren dones sense personalitat jurídica que en alguns casos eren propietat d'algunes de les religioses. Quatre dels monestirs en què consta que hi va haver dones esclaves figuraven entre els més importants de la ciutat en aquella època. Eren el de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, el de Santa Maria de Pedralbes, el de Sant Pere de les Puelles i el de Santa Maria de Valldonzella. L'existència d'esclaves en aquests monestirs sembla contradictòria amb el missatge evangèlic. El cert és que durant els primers 1000 anys d'història de la cristiandat, l'Església no havia condemnat l'esclavitud i l'havia reformat amb els seus decrets. Tot i que autors com Agustí d'Hipona recomanaven als amos que actuessin amb bondat i compassió, es considerava que l'esclavitud era una expiació del pecat original i s'havia d'acceptar amb resignació. Papes, bisbes, abadesses i monges havien tingut esclaus en propietat. De fet, durant l'alta edat mitjana, l'Església va arribar a ser una de les institucions que més en posseïa. També n'hi havia els monestirs femenins, però per la misogínia de la societat medieval vivien en una situació de dependència jeràrquica i de clausura presumptament estricta. A mitjan del segle XIV, Barcelona era el principal centre de tràfic d'esclaus de la Corona d'Aragó i a la llotja dels mercaders s'hi feien subhastes públiques on es venien tant homes com dones. A principis del segle XV, un 10% de la població de Barcelona era esclau, unes 3.500 persones. Per tant, era un fenomen de la vida quotidiana que monges i abadesses assumien amb tota naturalitat. El nombre d'esclaves registrades als arxius de 4 convents femenins de la ciutat oscil·len entre les 81 que hi va haver al monestir de Pedralbes a les 19 que consten a Sant Pere de les Puelles. La majoria d'aquestes dones eren d'origen oriental o balcànic, sobretot tàrtares, russes i búlgares. De sarraïnes, en aquella època, n'hi havia ben poques. Solien arribar als convents mitjançant una compra, però altres vegades eren llegades pels fidels en bé de l'ànima de la persona donant. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Quin tema, no? Sí. Allò, esclaves de les monges.
És que la història és una cosa tan extraordinària, sempre seductora. De cop i volta hi ha una persona que no saps ni qui és, treu un llibre, fa un estudi sobre un tema que és minoritari. I a partir d'aquí, totes les referències i coses que et creen. Primer, no ens escandalitzem. Gairebé totes les civilitzacions han tingut esclaus. La qual cosa vol dir? La desgràcia és col·lectiva.
Sí, això. Sí, no actuat... consola gaire, però mira, és el que és. Sí.
Després, una altra característica. Està bé perquè et permet situar davant de ara que s'ha estudiat tant l'esclavisme a partir, diguem, de quan Castella arriba a Amèrica i tota l'evolució que es va produir, la gent confon una cosa amb una altra. I és bo que ho diferenciem. I a més hi ha una altra cosa que és important en referència a això de les esclaves, no? Diguem que també hem de mirar els monestirs i segons quina categoria el monestir, segons quina categoria d'esclava. Perquè tampoc pensem que els monestirs eren, diguem, aquests llocs tancats que a nosaltres ens ha arribat a la història. Els monestirs tenien classes socials. Hi havia monestirs de gent més rica i gent més pobra. I les famílies bones, a les noies, i amb segons quines característiques, amb molta més llibertat del que es creia, els monestirs s'obrien i es tancaven portes. Fins i tot tenien hores de visites masculines, les monges. I formava part d'una certa... la vida, la natura, d'on s'imposa la libido, el desig, etc etc. Està bé que sapiguem tot això, perquè si no, a vegades tenim... És a dir, tot el món del cinema art de primer nivell al segle XX i XXI.
I entretengudíssim,
entretengudíssim,
que ens ho passem la mar de bé en el cinema. Sí.
I a l'hora cultural,
sí, sí.
Ens ha donat uns paràmetres que, sobre l'època medieval que, en fi, que no correspon a la veritat, no tot és fosc.
No tot el cinema, eh? Hi ha cinema que ho tracta millor i altre que pitjor. Les
exacte,
coses
sí, ara parlaríem algunes pel·lícules i tots ens recordarem les mateixes. Però sí que és veritat de que és un tema amb el qual això ens permet veure molt la relació de poder i de forces que existien i de valors que existien dins d'un món religiós catòlic, en el nostre cas, cristià, i la convivència amb això, que ho tenien les altres institucions i que després serà un fenomen bastant general, diguem, amb totes les religions en aquell període.
Qui ens acompanya avui és la doctora Emi Turull Pibernat, doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, amb la tesi L'Església Catòlica i l'Esclavitud, esclaves als monestirs femenins de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana. També és màster en Història del Món per la UPF i graduada en Humanitats per la UOC. Doctora Turull Pibernat, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
Bon dia i moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
El que comentàvem, clar, és, sona molt estrany això dels esclaus, les esclaves en els monestirs, siguin d'homes o de dones, però esclaves al monestir sona realment estrany, però sembla ser, comentava el doctor Soler Sabater, que no era una cosa tan extraordinària ni molt menys.
En absolut. Però a mi sí que m'agradaria fer un matís d'entrada i dir que qualsevol interpretació, qualsevol, ha de tenir en compte el context. Mm-hmm. Si oblid, tots som influenciats pel context. Mm. Aquí, ara, abans, arreu, sempre. Per tant, crec que hi ha tres factors, tres factors, com a mínim, fonamentals. Un d'aquests contextos, per als monestirs i les esclaves, és l'Església Catòlica. L'Església Catòlica des de textos veterotestamentaris, des de Pau de Tars, des d'Agustí d'Hipona, pares de l'Església...
Principi de tot,
fins a la doctrina. La doctrina que s'extreu dels concilis. La doctrina que és la que marca la vida dels monestirs també als segles XIV i XV. I, per tant, no és valorable, crec, que perquè el dret i la llei tendeixen a ser conservadors, el dret canònic encara més, doncs crec que en aquest cas és molt important tenir en compte aquesta doctrina com una part d'aquest context. Un altre factor és l'esclavitud. L'esclavitud que venia d'aquella esclavitud de granja, dels romans, rural, que s'havia transformat en una esclavitud urbana, aquella esclavitud era present als carrers de Barcelona.
Era un fet en absolut extraordinari.
Tothom tenia esclaus. Tothom.
O coneixia qui els tenia.
Sí, però podem dir que era estès per tota la societat. Mm. Des de totes les classes més benestants, nobles, artesans, tothom tenia esclaus.
Tothom que tenia una mica de possibles tenia esclaus.
Tenia esclaus. I un tercer factor, la misogínia imperant en aquella època. Per la dona hi havia hagut un canvi enorme en el pas de l'alta edat mitjana a la baixa edat mitjana amb la societat feudal. En aquell moment, amb aquest canvi, doncs hi ha una... les dones perden aquella autoestima que havien tingut, mm-hmm. perquè queden confinades a casa, o sigui, se'ls limita els seus espais.
Sí, sí. Llavors, no és que l'alta edat mitjana fos el paradís de les dones, això, però al mateix temps, en comparació a la baixa edat mitjana a partir de l'aparició del feudalisme, és una transformació
molt
de la vida de les dones terrible.
Sí. No?
De dones que, diguéssim, estaven sotmeses a l'home, però com un sotmetiment, entre cometes, menor, ara és un sotmetiment absolut, un canvi radical.
Sí, és econòmic, social, cultural, ideològic i íntim.
Sí.
De fet, aquelles dones de l'alta edat mitjana tenien dret a comprar, a vendre, eren elles.
Els testaments, hi ha molts testaments de dones que ho expliquen. Jo, això li cedeixo al meu marit i això no li cedeixo.
Sí, sí.
I, en canvi, a partir de la baixa edat mitjana, això s'acaba radicalment.
Dos o tres segles després, això ja s'ha acabat. Sí.
Passen a ser filles de, dones de...
Sí.
O germanes o mares.
O mares.
Els
però mai són elles amb
són
identitat
elles,
pròpia.
Sí. Llavors, aquesta misogínia, molt representada també per l'Església Catòlica, amb personatges com el franciscà Francesc Ximenis, o bé el dominic Sant Vicent Ferrer, doncs aquesta misogínia és dintre de l'Església, també. I aquesta misogínia és la que afecta també les monges, també les posseïdores d'esclaves. Jo no vull justificar, vull intentar explicar.
No, no, clar, és que justificacions...
En tot aquest context, res de justificació. Sí. Però sí intentar explicar com va ser possible que amb un missatge evangèlic com el de Jesús, hi haguessin esclaus dintre d'aquests monestirs i dintre de l'Església, que de fet l'Església en altres èpoques havia arribat a ser el més gran posseïdor d'esclaus.
Quina era la consideració en aquesta època? Parlem ja dels monestirs, després hi entrarem, eh? Però
sí.
Quina era la consideració d'aquestes dones esclaves? Eren considerades com, com serves que no tenien cap mena de dret i que podien ser mortes fins i tot? Qualsevol cosa o era una altra cosa?
Mira, deixa'm fer una punta.
I tant, i tant.
I és que hi ha una qüestió també fonamental. O sigui, l'esclavitud, aquesta esclavitud, l'esclavitud que evoluciona des de la nit dels temps fins a dia d'avui, l'esclavitud s'adapta i evoluciona.
Sí, sí.
I aquella esclavitud, en aquell moment, no, jo crec que no l'hauríem de minimitzar considerant-la una esclavitud de segona, perquè és una esclavitud urbana i és una esclavitud que entra dintre de les famílies i en aquest cas entra dintre dels monestirs. No crec que l'haguéssim de minimitzar considerant-la una esclavitud de segona, de baixa intensitat, perquè de fet l'esclavitud té un substrat que sempre és el mateix, que és crueltat, que és dolor i que és inhumanitat. El que no sabem, només ho podem intuir, perquè no tenim documents que expliquin quina era la vida dintre dels monestirs. El que podem veure, ens podem basar en petits detalls i podem pensar que estaven fins i tot més protegides que les dones esclaves que eren al carrer, perquè aquelles estaven sotmeses a ser utilitzades primera, per al propietari, o sigui, com una esclava sexual.
Servitud sexual. Això era molt habitual, tenir una mena de concubinatge amb les esclaves. Sí, sí.
I també perquè les enviaven al bordell...
Per treure diners,
sí,
una explotació.
Per
doncs... Un objecte s'utilitza sempre, s'explota, es conqueren un objecte...
Clar. Sí, sí, clar.
I en tercer cas, per no dir-ne més, el didatge. Les dones esclaves eren llogades com a dides d'altres persones i, per tant, d'altres propietaris. I, per tant, moltes vegades, i ho demostra el doctor Josep Hernando amb el seu meravellós treball sobre el didatge d'aquella època, doncs, devien de vendre, els hi venien el fill per posar-les a donar el pit, a lletar els altres. Clar. O sigui, les
continuaven donant llet i llavors mantenien aquest estat per aconseguir llogar-les, per mantenir... Però això passa fins a principis del 19,
fins a principis del 20.
Mira,
del 20. Sí, sí. Jo encara he tingut un oncle que va ser, ja és mort, però que va ser alletat amb una altra família i els dos primers anys va viure en una altra població.
Sí, sí, hi ha una...
Aitona, baix, en concret, Aitona, al Baix Segrià.
Hi ha una demanda més o menys coneguda l'any 1800 a Girona d'una família que es queixa que la seva dida els està enganyant i està donant de menjar també al seu fill, quan ells han pactat que només donarà el fill de la família rica, no el fill de el fill propi de la dona.
És a dir
que déu-n'hi-do.
No, el problema de les dides és un problema important, perquè clar, perquè és l'aliment, fins al segle XX no apareix la llet artificial.
No. Sí, sí. Per tant, l'escenari del monestir, no vull dir que fos més amable, més... perquè no sabem com les tractaven.
I també depenia...
No ho podem saber.
A més, estem parlant de relativament molts anys. I això vol dir que determinada abadesa o determinada monja devia ser dones boníssimes i altres, en canvi, molt mala gent. Vull dir que això és normal.
I també, en aquest cas, una de les coses que... Sempre, ja que no hi ha traces d'aquesta manera d'actuar dels uns i dels altres, t'has de fixar en petits detalls. I petits detalls són quan una monja propietària d'una esclava... Perquè, clar, hi havia les esclaves del monestir, que depenien de l'abadessa, però hi havia les esclaves de les monges.
Propietat d'una monja.
Propietat d'una monja.
Sí, sí.
Que aquella monja podia ser que entrés amb la seva pròpia esclava o bé que la comprés i que la vengués. En podia fer el que volgués. És que aquesta és la qüestió.
Com qui tenia un moble. Clar.
Exacte. Sí, sí. És que era... Bueno, de fet, hi ha un registre de... en el... A veure si recordo exactament. Un registre dintre d'un inventari del monestir de Santa Clara on es diu i té mà quatre, el monestir ha quatre catives que poden valdre 1.002 sous. I a la línia de sota hi ha i té mà un ase que val 100 sous.
O sigui, la mateixa categoria.
La mateixa consideració, clar. O sigui, ho estem... Per una banda ho podem endolcir, però per l'altra és una realitat. Les esclaves eren esclaves. Sí. A veure, no és el que faci la propietat amb l'esclau o l'esclava, ni el que l'esclava faci o pugui fer. És el dret que té el propietari o la propietària de fer el que li plagui, fins i tot llevar-li la vida. Per tant, això crec que ho hem de tenir present.
Clar. I aquest tipus de... Encara que, òbviament, pel que comenta, no és una cosa molt establerta als documents, però què podem deduir? El tracte en general a les esclaves, sé que el concepte en general potser és exagerat, però era dins dels monestirs era relativament bo o relativament dolent respecte a la resta de la societat?
Hi ha diversos factors. Per una banda, ens podem fixar en aquells elements que poden ser, doncs, com les tractaven. Com les tractaven no ho trobarem en lloc explicat.
Clar.
Però sí que sabrem que quan estaven malaltes, què els hi donaven? Doncs ous, l'esclava, Caterina estant malalta, l'esclava, perquè sempre anava precedit de l'esclava.
Eh? O captiva. Perquè quedés clar.
Va estar malalta de febres i durant 4 mesos i li vam donar ous, moltó, polls...
El que normalment llavors, no tenien.
El que normalment no tenien. I per altra banda, això també fa que et preguntis, a veure, els hi donaven per cuidar-la, per mimar-la, però també perquè era un bé.
Clar.
Perquè l'havíem de protegir.
Sí.
Hi ha altres consideracions aquí al voltant de com les... Evidentment, les vestien. Les vestien i tenim quina mena de robes els compraven. O sigui, gairebé tots els teixits que descriuen són teixits grossers. Són teixits grossers, molt, molt senzills, molt vastos. Però els feien cots, els feien gramalles, els feien... els compraven vels, els compraven capells, perquè, clar, en aquella època totes havien d'anar cobertes, tapades.
Sí.
Bé, doncs, tot això ens indica que potser tenien cura d'elles. I hi ha en especial un cas que a mi em commou, i és una sola ratlla, també. Diu, i és en el cas del monestir de Santa Clara, i també és en el llibre de comptes. Per tant, no hi ha més informació que això. Diu, i també és, vam comprar un drap brodat per la mortalla de l'esclava Caterina. Un drap brodat! Un drap brodat! Quan el que a l'època es compraven draps per amortallar, però que expliquin que era un drap brodat, per amortallar l'esclava, penso que devia ser una esclava estimada.
Clar.
No podia ser una esclava... Bueno, estic especulant.
Clar, no podem...
Però no podia ser una esclava qualsevol.
No podem afirmar el 100%, però és obvi que sembla que va per aquí la cosa. Clar. Sí.
I després hi ha altres...
No es gastarien els diners de que costava de més un drap brodat si no hi hagués una estimació específica. Que l'altra possibilitat és que fos que la seva propietària és una propietària molt rica i no podia permetre que un bé seu fos maltractat. Però em sembla ja una mica exagerat.
No, però no? És que era una compra del monestir.
Ah, del propi monestir.
Una compra tant, del monestir.
Llavors encara raó de més.
Una compra del monestir. I clar, he estat buscant aquesta esclava Caterina, quina podia ser, i quan... però clar, no, tot queda molt difós.
A més, els noms d'esclaus, com es repetien tant.
Contínuament, contínuament.
El mateix nom servia per moltes. Vull dir, clar, que no, per moltes i molts.
Clar. I de fet, de moltes esclaves, només en sabem que els hi compraven sabates. Res més. Al monestir de Pedralbes hi ha 30 esclaves de les que no hi ha més informació que els hi compraven sabates, per als seus noms i per l'època.
Les vides de les religioses estaven perfectament delimitades per les regles monàstiques de l'orde corresponent. Les diferents butlles i privilegis eren una manera de mitigar la seva suposada feblesa i a la vegada mantenir-la sota control. L'any 1319, Arnau, cardenal de Poitiers, li va concedir al monestir de Santa Clara de Barcelona el privilegi de poder tenir serventes lliures o esclaves, sobretot per fer treballs domèstics i tasques manuals com ara filar. El que diferenciava les esclaves era que no tenien cap dret i eren propietat del monestir o d'alguna de les religioses. El privilegi va ser ratificat per Benet XIII l'any 1408, culminant la reforma papal dels monestirs de clarisses.
Arnau, per la misericòrdia de Déu, cardenal diaca de Santa Maria de Poitiers i protector dels framenors i de les germanes de l'Orde de Santa Clara, delegat de la Seu Apostòlica. Estimades germanes en Crist, estimada abadessa del convent del monestir de Sant Daniel de la ciutat de Barcelona de l'Orde de Santa Clara, us saludem en el Senyor. Amb molta satisfacció admetem els vots pels pecats i tan dignament com podem proseguim a fer-vos la gràcia de favors pels quals cal que siguin honorats Déu i el culte diví i fidel que arribi al cor dels fidels. Com que hem sabut que, en el vostre monestir, hi ha germanes de complexió força delicada i nobles de naixença que, per la seva delicadesa, no poden cuinar ni tampoc servir a les altres com cal, i a més, per aquesta raó, malalteixen, es lesionen o estan en perill de mort, nos, amb plena voluntat i amb l'acord del magnífic i excel·lentíssim senyor Joan, fill, príncep i conseller del sereníssim rei en Jaume, per la gràcia de Déu, rei il·lustre d'Aragó, i de l'excel·lentíssima en Crist senyora Blanca, filla de l'esmentat rei, que això humilment ens preguen, us fem la gràcia de concedir-vos en aquesta qüestió de tenir present que pugueu introduir en clausura dues dones seclars, lliures o esclaves, per fer la cuina o per qualsevol altra cosa que us calgui. Cal, però, tenir en compte que les dites dones siguin de vida lloable i honesta conversa, i que no mengin ni pernoctin dins de clausura i que observin el que ben raonablement es mana als que entren en vostra clausura. En testimoni de tot el qual, manem fer aquestes lletres i afirmar-les amb el nostre segell pendent. Feta a Avinyó, el dia 28 de maig, en el tercer any del pontificat per la divina providència del papa Joan XXII.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Emi Turull Pibernat i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les esclaves als monestirs medievals. Doctora Turull, això que acabem de sentir, clar, és un privilegi. Hem de deduir que les monges abans d'aquest privilegi no tenien dret a tenir esclaves o simplement ratifica allò que ja estava succeint?
Crec que ja estava succeint, però clar, tampoc no puc afirmar-ho. Tampoc no ho puc afirmar de cap manera. Però aquest privilegi és molt important en si mateix, perquè en aquell moment els diu, teniu dret a tenir serves i a tenir serventes. Però és que, a més de ser important per si mateix, serà important per la història. Perquè l'any 1408, molts anys més tard, per tant...
O sigui, això és del segle XIV.
Del segle XIV. Sí. I el 1408 hi ha la voluntat per part de Tomàs d'Olzina, que és el visitador dels franciscans, d'imposar la clausura estricta i perfecta. I elles, les monges, es rebel·len contra això. I diuen, no pot ser, perquè tenim un privilegi, i tenim un privilegi històric. I aquest privilegi va ser concedit precisament per la intervenció del fill de Jaume II i de Blanca d'Anjou, per al príncep Joan, si no m'equivoco. Doncs ell havia intercedit perquè es concedís. I llavors el 1408, millor dit, el 1408 exactament, Tomàs d'Olzina, que primer els imposava, els estava imposant aquesta clausura, fa marxa enrere i diu, no, ho accepto plenament.
No puc fer res perquè hi ha un privilegi papal.
I vivim aquest període amb els monestirs de les filles de les famílies de classes dirigents i rics, i va haver fins i tot queixes de que no poguessin fer una certa vida oberta, com dèiem anteriorment, de les monges. Fins i tot hi va haver, crec que, manifestacions de monges amb el qual reivindicaven el dret de visites i d'una certa vida no tan tancada la clausura.
Clar.
És a dir, que amb això de la clausura, salvant les distàncies, per fer un d'això, hi ha entitats de clausura avui dia a prop d'on som, de Catalunya Ràdio. Per exemple, n'hi ha a Badalona, a Montalegre, no? els cartoixans. O bé n'hi ha a Vallbona de les Monges. Malgrat tot, hi ha una certa relació amb el món del turisme i de la cultura, i sempre hi ha alguns espais, no és que coincideixin, però que han de conviure una cosa i una altra, perquè la societat hi és, i la societat hi és quan entren uns paquets, quan, en fi, mils de coses, no? És a dir, hem de tenir en compte situar-ho en cada moment històric, i en aquest moment històric no hi ha aquesta idea tan tancada de la clausura. Les monges es resisteixen perquè surten de llocs de casa bona i volen mantenir privilegis.
A Pedralbes es veu claríssim, el monestir de Pedralbes a Barcelona, en aquella època no estrictament Barcelona, com les visites que fan algunes monges més destacades fora, com participen fins i tot en commemoracions fora del monestir o a l'inrevés, com reben visites, es fan reunions d'estat, etc, amb la qual cosa dius, home, clausura no era això, és una altra cosa, en tot
sí,
cas.
Sí, sí, com la famosa pintura, que ara no recordo, que és d'en Jaume Bassa, ho dic bé, això, del pintor.
Jo diria que sí, que és magnífica.
Sí, que és magnífica, que amb un raconet a baix de tot hi posa no sé què, t'estimo, una cosa d'amor. Sí. Dius, això no sembla religiós.
No.
Sí, que, per exemple, en el cas de la reina Elisenda i Pedralbes, com comentaves, doncs els privilegis són molts més. I en el cas del monestir de Vall d'Onzella, que va estar tan unit a la corona, primer i després, o sigui, fins i tot amb la casa de Trastàmara, i per tant hi eren de famílies, filles de famílies nobles, sobretot, i que no feien vida ni de monestir, pràcticament, o sigui, tenien les seves cases...
I podien sortir, i era una certa protecció, fins i tot, per aquestes monges, entre cometes.
El que passa que precisament per aquella misogínia que comentava... Sempre hi va haver, o sigui, de fet, la clausura era en principi imposada, entre cometes, tant als monestirs masculins com femenins, però allà on s'exigia eren els monestirs femenins. Realment el que es volia és que elles estessin tancades i es pretenia, i elles s'hi revoltaven sempre. I bueno, ja la revolta final va ser ja quan el rei catòlic i l'Església es van unir per imposar-los aquesta clausura. D'altres coses, però a més, el més important, el que volia era tenir-les tancades, sobretot, per damunt de tot. I això de que no podien tenir serventes, ni lliures, ni esclaves, les esclaves els importaven res. El que els importava era que estessin tancades. O sigui, no era una actitud ni una imposició antiesclavista, en absolut.
Eren esclaves només? O tenien esclaus també
esclaus
masculins?
Molt pocs, sí, sí, que n'hi van haver, però molt pocs. De, ara, així recordant, més o menys, crec que a Pedralbes n'he pogut documentar un 7 i a Santa Clara 5 i algun altre a Sant Pere de les Pueles i a Vall d'Onsella. Però sobretot, potser, a veure, hi ha, aquí també hi ha qüestions interessants. Per ordre, en el de Santa Clara.
Sí, que aquest és l'únic que no existeix, perquè va ser destruït el 1714 sí, sí. Per les tropes borbòniques amb el setge de Barcelona. Sí, sí. Per situar els altres tres existeixen clar, perfectament.
Bé, i a més, elles, les monges de Santa Clara, precisament, ara tiro endarrere, per raó d'aquella imposició de, tan ferma de la clausura, rebels amb tot el que se'ls imposava, l'any 1510, si no m'equivoco, van decidir canviar-se de clarisses cap a Sant Benet, i llavors a dependre de Montserrat. Llavors, torno endarrere amb Santa Clara, amb aquest esclau, que em sembla un cas també molt interessant i que coneixem gràcies als arxius. O sigui, de fet, on he documentat ha estat fonamentalment a l'arxiu de l'arxiu històric de Santa Clara, que es conserva al monestir de Sant Benet, i l'arxiu del monestir de Pedralbes, que només he pogut fer una recerca parcial, però bé. Molt bé. Sí. Doncs bé, resulta que en el monestir de Santa Clara el que hi ha és, d'una banda, un document per al que expliquen, en un inventari també, que tenen un esclau que es diu Nicolau, que està a Talla. No en diuen res més. I uns anys més tard apareix un testament d'un exesclau de l'abadessa que es diu Nicolau, i que interpreto que és el mateix, que el que fa és testament a favor de l'abadessa i el monestir. Com que han passat tants anys, no és ni la mateixa abadessa. Demana de ser soterrat amb l'hàbit dels franciscans, deixa tot el que té en el monestir. Bé, aquell home, com passa també amb els esclaus a vegades i amb les mateixes esclaves, és que per un instint de supervivència s'adapten a la nova cultura allà on són transportats.
També depèn de les circumstàncies personals, molt anecdòtiques, però molt importants per la teva pròpia vida. Si tu arribes a un context on et poden fer de tot i no t'ho fan, sinó que al revés et tracten amb una certa consideració, doncs s'arriba a tenir una estimació i sembla lògic, malgrat que de sortida sigui un concepte molt injust, però és perfectament humà, no?
Sí, això passa amb homes i amb dones, ho hem vist. Hi ha una altra exesclava, en un altre cas, que també passa el mateix. I després, uns altres esclaus, que són els del monestir de Pedralbes, que aquests, n'hi ha un d'ells que sabem que s'escapa. I llavors, gràcies també en els llibres de comptes, sabem tota la despesa que hi ha per part d'un prevere que se'n va molt a buscar-lo a Girona, o més amunt de Girona, a buscar-lo, la captura, tot el que ha d'anar pagant, i el torna al monestir. A partir d'aquell moment, entren a la... O sigui, el que fan és que amb ell, aquest esclau Jordi i un altre, el turc, que a tots dos els inscriuen a la guarda d'esclaus, que va ser un sistema de... una assegurança. Una assegurança, però que només va durar entre 10 i 15 anys.
No va funcionar molt.
No va funcionar. Però fixeu-vos també en el detall. Hi van haver més d'un miler, 1.200 i escaig, homes inscrits, i només 20 i tantes dones. Què vol dir això? Què vol dir? És que ens hem de fixar, entenc, en aquests detalls que no s'explica. No
volia dir que els homes tenien seguretat i la dona no, no?
No. Vol dir que... tenien seguretat... Com vols dir? Seguretat per agafar i fugir?
No, al revés. Seguretat d'estar...
No. Aquesta assegurança no era en benefici de l'esclau, era en benefici...
Clar,
i llavors el que feien és, si se'ns escapa... Per tant, el temor era que els homes s'escapessin, però no les dones. Perquè potser elles tenien altres recursos per sobreviure en aquella situació.
Les circumstàncies personals de cadascuna d'aquestes esclaves baix medievals són molt diverses, tal com consta en la documentació de l'època. Fins i tot n'hi va haver alguna que va entrar al convent en qualitat de lliberta. En el testament de Constança de Blasco, de l'agost de 1384, aquesta anomenava hereva universal l'abadessa Joana Gilabert i el monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona. La condició que imposava era que el monestir acceptés l'ingrés com a monja de la seva esclava ja franquida, Pascala, un mes després de la mort de la senyora.
Acompanya'm en aquest passeig pel claustre, Pascala. Encara que a partir d'ara t'hauré d'anomenar germana Pascala.
Encara no m'ho crec, senyora abadessa.
El testament de la teva senyora Constança, viva del mestre d'Aixa Blasco i filla d'Arnau Miquel, patró de Lleny, era ben clar. Ella et va fer lliure i el forra en el seu darrer testament i instituïa com hereu universal aquest monestir de germanes menors de Barcelona, amb el pacte i condició que, passat un mes de la seva mort, t'admetéssim com a germana.
La Constança ha estat molt generosa amb mi. Després de tants anys cuinant i filant per ella, es pot dir que eren bones amigues.
Doncs ara la teva feina no serà cuinar, sinó pregar.
Compliré la seva voluntat amb molt de gust i des d'ara em poso al servei del Senyor i d'aquesta comunitat.
Totes som esclaves del Senyor. Ara bé, al testament, la senyora Constança ens instava a adquirir un censal de 150 sous que havíem de comprar o fer comprar pels marmessors amb els béns de l'herència. Et seré sincera, Pascala. Ara mateix nosaltres no tenim diners per comprar aquest censal, tot i que és el que més voldríem i el que seria millor per a nosaltres. I és per això que nosaltres et farem una assignació anual de 150 sous per tota la teva vida, que et pagarem durant la propera festa de Tots Sants i d'aleshores ençà, cada any en aquesta data. I et prometo que no hi haurà dilacions ni mancaments en aquests pagaments. Vaja, de fet, t'ho garantim amb tots els béns que pugui tenir aquest monestir i convent allà on sigui.
No sé què dir. Estic aclaparada. Intentaré ser digna del canvi de destí que va decidir la senyora per mi.
Així ho espero, Pascala. Vull dir, germana Pascala.
Intentaré ser digna del canvi de destí que va decidir la senyora per mi.
Això és En Guàrdia.
Emi Turull, he de suposar que no devia ser gaire habitual això de que una esclava acabés sent monja, com acabem de sentir. Això devia ser una cosa excepcional, perquè no era el destí. No les feien esclaves perquè forçar la vocació. No sembla que fos això.
No, crec que no. Tot i que hi ha un altre cas, molt breument, en què hi ha una dona que deixa la seva esclava al monestir, però com a esclava. I, per tant, no té res a veure amb aquest cas. Aquest cas crec que és molt singular, però és que, a més, és com, en paraules d'avui, és com una prova de sororitat.
Yeah.
Crec que hi havia una relació entre aquestes dones que no sé, no he pogut saber des de quan venia, des de quan era esclava, ni quants anys tenia, però el que sí que ens demostra el testament que signa Constança de Blasco és que hi havia una estima immensa per aquesta dona, perquè és que li deixa, nomena hereu universal al monestir, però és que amb ella li deixa els diners, les lliures barceloneses per entrar al monestir com a monja, li deixa uns censals morts per al seu rèdit, perquè després, fins a la resta de la seva vida, pugui disposar d'aquests diners, li deixa objectes, li deixa des de objectes de cuina, paelles, jo què sé, i li deixa, fins i tot, diu, quan ella es mori, li deixa tots els seus cots i totes les seves camises. Llavors, fixeu-vos, entre el moment en què dicta el testament fins al moment en què ella mor, Constança mor, han passat 14 anys, del 1384 al 1398.
I no l'ha retocat.
I no l'ha retocat. I em fa pensar que van continuar vivint juntes perquè ella li ha donat la llibertat en el moment en què ha signat el testament. En aquell mateix moment, aquella dona...
Ja no és esclava.
Ja no és esclava, Pascala. Però és molt fàcil pensar que van continuar vivint juntes. I llavors deixa el monestir com a hereu universal, a part d'infinitat de deixes, esglésies... Sí, sí. Devia ser una dona...
Molt rica, sí.
Molt rica.
Però aquí hi ha una relació d'estima claríssima.
És que per mi és claríssima. Claríssima,
sí, sí. Tenint en compte que totes aquestes esclaves, suposo, que han perdut tots els lligams del món antic, tot. La qual cosa tenen el món, la realitat immediata és la que viuen cada dia.
Clar, el que dèiem abans, un esclau, un home, pot ser que tingui la capacitat de fugir i tornar. Una dona, en l'edat mitjana, sola, no té cap possibilitat de tornar a les seves arrels.
Clar,
per tant, la seva estratègia és arrelar-se.
I tornar a construir el seu món. No?
I tornar a construir el seu món. Això.
Per cert, d'on venien les esclaves?
D'on venien? Sí, en aquesta època, en l'edat mitjana, venien del Mediterrani oriental fins a l'any 1453, en què hi ha la caiguda de Constantinoble. En aquell moment queden segellats tots aquells mercats i d'aquí ja es va esllavissant tot cap a la tracta atlàntica.
Un altre cas curiós és el de l'esclava Llorença, una dona búlgara de 45 anys que el 23 de desembre de 1421 va ser comprada per una monja del monestir de Pedralbes, Isabel Madrencs. Aquesta religiosa de 16 anys va pagar 22 lliures als seus germans per adquirir una esclava que havia estat propietat del seu pare ja difunt. L'endemà de la compra, el 24 de desembre, la monja va manumetre l'esclava de manera incondicional. Poc després, Llorença estava servint com a criada dels prèveres beneficiats del monestir.
Ja és ben curiosa la teva història. Jo sempre he fet de criada, però pel que m'han dit, tu abans havies estat esclava, oi?
Sí, jo vaig ser esclava d'un mercader de Barcelona, Nicolau Madrencs. Però quan aquest va morir, la seva filla Isabel em va comprar per donar-me la llibertat.
No tenia més fills, aquest mercader?
Ui, i tant que sí. La germana Isabel es va enfrontar al tutor del seu germà, un altre mercader que es deia Jaume Segarra, i a la germana, la Joaneta. Jo no les entenc gaire, aquestes coses de números, però sé que va haver de pagar per mi més o menys el mateix que després li vaig pagar jo per ser lliure. 22 lliures.
Però aleshores vas entrar al monestir com a esclava d'aquesta monja?
No em va fer falta. La germana Isabel em va comprar un 23 de desembre, ara ja fa 4 anys, i el dia 24, l'endemà, em va concedir la llibertat.
Això és extraordinari. Però aleshores, com és que ara ets al monestir fent de criada dels preveres?
La llibertat pot ser complicada quan no tens un sostre i un plat calent a taula. Acostumada com estic a servir als altres, fer-ho des de la meva nova situació no m'ha estat difícil. Si no, vés a saber on pararia ara, demanant almoina pels carrers? No és que volgués vendre el meu cos, però a prop dels 50 anys ja no el voldria ningú, tampoc.
Sí, és clar. Vist així, tens tota la raó.
No em puc queixar de la vida que tinc. Com a mínim, tinc uns drets que abans no tenia. I això li dec a la germana Isabel.
Això és En Guàrdia.
Doctora Turull, un altre cas curiós, però em sembla que ja és una mica les acaballes d'aquest període, perquè el que hem estat veient, això és 1421, hem estat veient que com vivien aquestes esclaves, com funcionaven, però ja ho he insinuat que a partir del rei Ferran per tant, finals del segle XV, principis del XVI, està a cavall les dues coses, això canvia molt. El panorama de les monges a Catalunya i en aquests monestirs canvia especialment.
Però hi ha un factor molt important, i és que les monges, a partir de mitjans del segle XV, és a partir entre el 1450 i el 1460, no sabem per què manometen les seves esclaves, les afranqueixen a moltes d'elles.
Les alliberen.
Però, les alliberen, sí, perdona.
No. Les paraules correctes són aquestes que vostè diu, no? Però...
Hem d'enriquir l'idioma.
Sí,
les alliberen. Llavors, clar, sí que hi ha aquella imposició a finals de segle, però abans no sabem per què, què les va moure. No hi ha cap imposició de l'Església en aquell moment. No hem trobat que hi hagi cap manifestació per part de les abadesses perquè les moguin a alliberar les esclaves. I, de fet, encara hi ha alguna compra, molt poques. Però el que hi ha és aquest esperit d'alliberament. Bé, tots són interrogants, molts Clar. Interrogants encara, però sí que voldria deixar clar que per part de les monges ja hi ha aquesta voluntat d'alliberament que no sabem què les mou a fer-ho.
Doctora Emi Turull Pibernat, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest tema tan fascinant i tan diferent, diguéssim, com és el de les esclaves dins dels monestirs catalans. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, suposo que amb els monestirs Montserrat, per exemple, n'estava farcit d'esclaus, també.
Suposo que la relació seria més o menys similar.
O sigui, imagina't. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razzi. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavi Martín, Clara Borrell, Bet Verdagí i Sílvia Pedret.